Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Aquest divendres a Vilafranca comencen les festes de Sant Raimon 2025, que proposen dos caps de setmana de molta música, ball, cultura i gresca fins al diumenge 26 de gener. Al capdavant hi ha un any més els Raimons i per presentar-vos el cartell ens acompanyen el Raimon Bové, el Raimon Mascaró i el Raimon Cuyàs. Bon dia, Raimons.
Hola, bon dia a tothom.
Bon dia, bon dia.
A punt de festa, a punt de festa major d'hivern. Amb ganes?
Sí, amb moltes ganes, com sempre. Nosaltres ja portem uns quants anyets darrere d'això i no com el primer dia, però bé, amb moltes ganes.
Aquest any en la presentació em va semblar intuir un avís per a navegants, que no hi sereu sempre, que ja teniu una edat.
Sí, home, són coses de la vida, no? Nosaltres portem des del 2018 fent les festes i tenim molt clar que algun dia això haurà de canviar. No som perpetus, no? I, bueno, l'objectiu nostre és deixar-les ben amunt, que Vilafranca tingui unes festes d'hivern com es mereix per ser capital de comarca. I a partir d'aquí, si la fórmula d'aquesta de que organitzi una entitat durant una temporada és bona, és correcta i funciona, doncs per què no continuar per aquí?
Aquest any heu esgarrapat una miqueta més de pressupost. No sé si es notarà o amb l'IPC quedem en taules. Com anirà això?
Bueno, el temps ho dirà, però d'actes n'hi ha més que l'any passat, o sigui que sí, alguna cosa s'ha de notar.
El tema també és que els preus de tot també va pujant, els increments amb aquest tipus de festes o alguna cosa, per nosaltres haurien de ser més, no? Perquè si vols unes festes com cap i la fi són les festes d'hivern de Vilafranca, no? Les festes de Sant Raimon, la festa major petita, entre cometes, que tindrien els altres pobles, no? Per exemple, tenim Tarragona, tenim Sitges, que tenen un altre caire, no? Perquè és més folclòric i més tradicional. Les nostres no són així, però clar, si volem que tenir unes festes una mica dignes, doncs clar, la partida pressupostària haurien de ser més altes per portar actes i espectacles bons. Amb el que tenim, doncs fem el que podem i, bueno, és el que deia el Raimon, no? que amb el que tenim hem fet un cartell d'actes molt variat i bueno, intentem que sigui per totes les edats. Sé que potser a vegades algú es queixarà perquè hi ha més actes per una cosa o per l'altra, però bueno, nosaltres intentem que sigui una mica tot per tothom.
Aquest dissabte passat ja us vam veure pel mercat, començant a escalfar motors amb el cap gros i repartint el programa. I expliqueu-nos de qui és aquesta imatge de les festes de Sant Raimon 2025.
Doncs la imatge d'enguany ha estat a càrrec de la Sandra Güell. La Sandra, que és una dissenyadora vilafranquina, que ja ens havia ajudat anys enrere, quan vam començar nosaltres a organitzar les festes, ja ens havia fet també dissenys i cartells. Després també, per variar també una mica, i també que teníem un Raimon dissenyador, doncs també ens el va fer durant un any, o sigui, tot quedava una mica entre nosaltres, perquè ja que tenim un Raimon dissenyador, doncs aprofitàvem. I, bueno, per circumstàncies personals i laborals, doncs el tenim fora ara, el Raimon Bertran, i llavors ens ho torna a fer la Sandra, que ens ho havia fet, i bueno, vam quedar molt contents quan ens ho havia fet, i doncs, bueno, cada any ens proposa una imatge divertida i xula de les festes, com aquest any és aquesta bola que no sé si simbolitza una mica la neu o així, no? amb els festes de Sant Raimon, i tot de dibuixos al costat de diferents actes que poden haver-hi a les festes.
Doncs, si heu aconseguit el programa, ja coneixeu la imatge, si no, busqueu-lo, perquè hi ha molta teca que volem compartir avui amb tots ells. Unes festes que comencen aquest divendres amb el Castell de Focs dels Tres Mosqueters. És un clàssic ja, pràcticament, no? No perdoneu.
Bé, de fet, aquest any ens celebren els 20 anys de la seva existència i la primera actuació que van fer va ser el 2005, també amb les festes de Sant Raimon. En principi, la idea que tenien dels focs era un foc diferent, fer com una recuperació de com es feien abans els focs, però bueno, al final el que fan és una exhibició ben lluïda, ho van demostrar de fa poc també amb la traca matronada que van fer amb l'aniversari dels Falcons. Vull dir, es fan veure, es fan sentir, i estem molt contents dels anys, perquè tots els anys ho han anat fent ells, i els hem tornat a encarregar, i a més ens han dit que ens farien alguna cosa especial per ser els 20 anys de la seva existència.
Petarà més fort, serà més llarg o no teniu pistes?
Bueno,
amb dues coses.
Tot, no?
Sí. Bueno, pel que jo t'he entès, tornant una mica les arrels que comentava el Raimon, de tirar el castell de foc de com es feia abans, no? No tot en plan automàtic, ni tot concentrat en una caixa, sinó mirar, d'anar tirant un a un, i mica en mica, que és com el seu objectiu com a entitat.
Amb quines altres propostes seguirà aquest primer dia, aquest primer divendres?
Bueno, després del Castell de Focs tenim el sopar del Villet, que és un acte que vam recuperar quan vam començar a fer les festes de Sant Raimon, que abans era el sopar de l'euro. Passa que també el que parlàvem abans, que tot puja i tot és el sopar del Villet. De totes maneres, des del primer any que ho vam organitzar nosaltres, vam creure que havíem de fer una cosa, un plat calent i que estigués bé, no? Va, si fas un plat calent i si a més a més hi ha vi i després hi ha cafès i postres i tot això, amb un euro no arribes. I ara és el sopar del Villet. També és un acte deficitari, però bueno, creiem que és un acte que està molt bé. I bueno, cada any esgotem els tiquets per venir a poder sopar.
Demà dijous encara es podran comprar?
Sí, demà serà l'últim dia, de 6 a 8 aquí a Cal Bolet, a les taquilles de Cal Bolet. I, de fet, és l'únic acte que organitzem nosaltres que és pagant.
Després del sopar de Villet, Ball de Gralles i Vesprades dels Raimons. Amb quin cartell?
Aquest any sempre portàvem algun grupet i alguns dels canvis que hem incorporat que ja aniran sortint després de cara a les festes d'enguany és anar recuperant actes que no s'havien fet i actes que estan sempre a la boca i de moda, no? El Ball de Gralles és una cosa que sembla que només ha de ser per l'estiu, però no, el Ball de Gralles en qualsevol moment de l'any, i aquest any el que hem fet ha sigut això, organitzar el primer Ball de Gralles de les festes de Sant Raimon, que el fem el dia del sopar del Villet, amb dues colles d'aquí que són prou conegudes, són els Galeries del Darrere i els Quatre Vents, i el del Forat de Pany és una dels locals que tenim. No un conveni, però tenim,
bueno, tenim molt bona sintonia, no?
Tenim molt bona sintonia i fan un concert allà amb un grup que es diu The Quiet Tremolos.
Dissabte a les 10 a l'Escorxador, classe d'acordió diatònic?
Doncs sí, el dissabte que organitza la coordinadora de música tradicional i llavors van organitzar aquest taller d'acordió diatònic, i el nivell inicial i el nivell avançat. L'inicial el farà la Laia Ferran i l'avançat amb el Palau Meres. És un taller que aquest té un cost. I després, el mateix Palau Meres, que és el que fa el nivell avançat, a partir de 2:15 estarà a la plaça Oli fent un ball vermut, també, per a tots els públics, vale? Que també està organitzat dintre de les festes per la coordinadora de música tradicional.
I anem per la tarda d'aquest primer dissabte. Què hi passarà?
Doncs seguirem una mica amb l'estil del folk i continuarem amb ball folk, ja que aprofitem el dia que hi ha aquesta sintonia, aquest tipus de música, amb el grup Aixopluc, que són una parella que ens trobaran tot tipus de música folk, i a més, qui vulgui dansar i ballar podrà fer-ho. També hi haurà alguna dansaire que també ajudarà qui vulgui aprendre algun pas, doncs també ho podrà fer. Això serà a les 6 de la tarda a la plaça Sant Joan.
I a les 7, concert de Sant Raimon, a càrrec de l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet. És una de les entitats que us acompanya en aquestes festes de Sant Raimon, programant actes?
Doncs sí, cada any ja normalment acostumen a fer un concert de Sant Raimon, i en aquest cas serà en aquest primer dissabte, dia 18, també a les 7 de la tarda, aquí a l'Auditori Municipal de Vilafranca, l'Auditori Maria Rosa Juncosa.
I per tancar la nit d'aquest primer dissabte, Festa dels Raimons, amb dos DJs.
Sí, aquest any, en la Festa dels Raimons, que sempre la mirem d'enfocar-la cap a la gent jove, aquest any hem estat parlant amb el... Dintre d'això que deies abans de les entitats, hi ha moltes entitats que venen a fer actes, doncs mirar de col·laborar amb entitats, hem anat a parlar amb el col·lectiu RAR, i doncs, entre ells i nosaltres hem organitzat la Festa dels Raimons i portem això, dos disjòqueis, una que és coneguda, que és d'aquí a Vilafranca, és la Digicala, i després una disjòquei que és de Saragossa, que es diu Drizzy Clare.
Serà dissabte a partir de les 12 al Casal.
I comentar que també serà entrada gratuïta, però amb aforament limitat.
I diumenge a partir de les 10 del matí, una de les novetats d'aquestes festes de Sant Raimon, la trobada, la mostra folklòrica de gegantons.
Doncs sí, és una trobada de gegantons petits, és a dir, és un acte per la canalla, val? I alhora tradicional o folklòric, perquè sabem que des de l'Ajuntament o des de ens costa d'introduir actes o temes folclòrics a les festes, així com abans he comentat, Sitges, Tarragona, diferents, o Barcelona, diferents pobles que tenen les dues festes majors, que o festes d'hivern, en aquest cas nostres, no? Incorporen temes folclòrics, aquí ens costa una mica més, perquè sembla que tot estigui encasillat a la festa major, però llavors el que hem intentat és, doncs, fer una trobada, per tant, una activitat per la canalla, però que a la vegada fos folclòrica. I vam pensar en aquesta trobada de gegantons. Serà una trobada humil, perquè és la primera que fem, val? I això serà a les 10 del matí, hi haurà la plantada davant del Vinzeu, hi haurà 5 colles, i després a les 12 hi haurà la ballada, bueno, hi haurà un recorregut que començarà a partir de les 12 del migdia, que seguirà la plaça Jaume I, la plaça Santa Maria, el carrer Santa Maria, plaça de la Vila, carrer La Cor, la Rambla Sant Francesc, la Nostra Senyora, carrer Sant Joan i plaça de la Vila. Serà un tomet curtet, perquè els gegantons aquests els porten menuts, no? I llavors, doncs, que tampoc no es cansin molt, però, bueno, a l'hora que també puguin lluir. Les colles convidades seran la de Vilafranca, la que surt a la Festa Major dels Petits, la de Cal Giral, la família Cervera Gallamí, que són gegants que quasi tenen 70 anys, que podrien, gegantons, que podrien dir que són dels més antics de Catalunya en el seu rang. Després vindran els gegantons de l'Arbós, els gegantons de la Ràpita i els de Premià de Dalt.
I la intenció és repetir la trobada de gegantons o una mostra folklòrica similar l'any vinent?
Bueno, acabarem de parlar, a veure també com va i la acceptació que té, no? Jo penso que serà una acceptació bona. A més, és el dia que també hi ha els Tres Tombs, llavors també tenim la gent al carrer, amb la qual cosa suposo que també hi haurà bastanta afluència de públic. I, bueno, que haurem de mirar, perquè de gegantons hem contactat amb diverses colles, per diferents motius no poden venir, però sí que ens han dit que si la tornàvem a fer s'apuntaven. Vull dir que, o sigui, que d'afluència de gegantons que volen venir els tenim, perquè també és el que parlàvem també internament a l'agrupació, no? Que de trobades de gegants n'hi ha moltes, a tot arreu, cada dissabte i diumenge, si vols, en pots trobar, arreu de Catalunya, però de trobades així gegantons pels més menuts no n'hi ha. I doncs llavors era un acte, doncs mira, que també podem aprofitar per fer doble vessant, no? per la canalla i folclòrica.
A prop d'aquesta plaça de la Vila, on culminarà la trobada de gegantons a les 12, sardanes de la mà de Vilafranca Sardanista, que també us acompanya.
Doncs sí, això, que cada any les sardanes sempre són presents a les festes de Sant Raimon, amb la col·laboració de Vilafranca Sardanista, tal com bé dius, i hi haurà les sardanes amb la Cobla Reus Jove, a partir de les 12, tal com has dit, a la Rambla Sant Francesc.
I la tarda de diumenge, que normalment hi ha molt poca activitat a Vilafranca, hi hauran tres propostes.
Bé, un és el Ball del Casal, que això ja és, bueno, és típic, que ells fan cada setmana, sembla que fan ball. Bueno, aquí també entra dins de les festes de Sant Raimon, el Ball del Casal amb el Rubens, i que, bueno, hi poden entrar tant els socis com els no socis. Els socis es pagant, els no socis es pagant, i els socis em sembla que és de franc.
No, és més econòmic, el soci.
És més econòmic. Ja dic que són de les entitats que col·laboren amb les festes.
Igual que passa amb el concert de Clara Peia, que forma part de la programació d'espectacles professionals de l'Auditori de Cal Bolet, i que tindrà lloc a les 7, però vosaltres sí que proposeu gospel.
Correcte.
A Cal Bolet.
El que sí que organitzem nosaltres és el gospel. Ja ho havíem organitzat algun altre any, ho havíem fet a Sant Francesc, ho hem anat també una mica bé en substitució, perquè aquest any no fem les habaneres, per qüestions de salut, per dir-ho d'una manera, i ens hem apostat pel gospel. Aquest any tornen a ser l'essència de gospel, i ho fem, això sí, de Cal Bolet. L'altre cop que ja dic que ho vam fer a l'església de Sant Francesc, vull dir, va quedar una mica desengelat, perquè a l'hivern i en una església doncs queda una mica així. Creiem que Cal Bolet doncs té bona, millor prestància per la gent, no? El que sí que farem és, com a fora de tradició, és fer el ronc cremat, que normalment ho fèiem les habaneres i ho continuarem fent-ho.
No faltarà el ronc cremat.
Exacte, per donar-li una mica d'alegria al cos.
Aleshores, les festes de Sant Raimon hivernen durant uns dies i divendres 24 arrenquen de nou amb el Tas Raimon. No sé si encara hi ha possibilitats demà dijous d'aconseguir l'entrada o ja esteu sold out.
Doncs sí, és un dels actes que té més acceptació de gent. És el concert del Bruce Springsteen de les festes, entre cometes, perquè les inscripcions, per exemple, l'any passat es van acabar amb 4 minuts 50 i alguns segons. El maridarem amb vins de Ràdio Penedès, que col·labora amb nosaltres en aquest tas, i enguany els maridarem amb embotits artesans de Cal Valls, de la xarcuteria Valls d'aquí a Vilafranca, que també ens proporcionarà els embotits. Cada any ha anat canviant de maridatge, Algun cop l'hem fet amb pa, l'hem fet amb xocolates, l'any passat ho vam fer en Catànies, ho vam fer en Patès dels Mitjans. Vull dir, hi ha diverses empreses d'aquí al Penedès que ens han col·laborat. Els vins sempre són del concurs Tasta Vins, els que han guanyat, d'or, plata o bronze, un d'aquests tres normalment ens donen, i enguany continua sent igual.
Quan obrireu inscripcions? Que això és el que volen saber els oients.
Les inscripcions s'obriran a partir d'aquest dissabte, dia 18, a partir de les 6 de la tarda. Per tant, tothom que estigui davant de l'ordinador, que vulgui venir, i els més ràpid serà els més ràpids seran els que tindran la plaça.
Quantes places hi ha?
Hi haurà unes 85 places, si no m'equivoco, perquè l'aforament l'hem tingut que reduir una mica, que per problemes logístics l'hem tingut que traslladar a la quarta planta del Vinseum, i crec que, si no m'equivoco, hi ha unes 85 places, hem reduït unes 7-8 places.
La manera més fàcil de recordar quan s'ha d'apuntar és el dia 18 a les 18.
18-18.
Correcte.
Dissabte a les 6. Volaran, no? Quant duraran?
Doncs, si l'any passat van donar 4,55, a veure si aquest any encara dura menys de 3 i alguna cosa. És el concert del Bruce de les festes que dèiem.
Sí, sí, i per tancar la nit d'aquest segon divendres, de nou una vesprada del Raimon, a càrrec d'aquí.
És un grup que es diu Juliol, que són d'aquí Vilafranca, tres joves d'aquí Vilafranca, que és una altra de les coses que mirem de fer a les festes, no? De donar un aparador a gent que comença aquí Vilafranca i comarca, us donem un aparador i l'oportunitat de fer una actuació perquè ens ensenyin a tots plegats el bé que toquen i el bé que ho fan.
I dissabte 25, el segon dissabte de festes, l'activitat s'obre a la tarda vespre, 8:15, de nou, amb una vesprada dels Raimons.
I també amb un parell de joves talents, són el Gerard Morató i el Miquel Millalba, que toquen el piano, fan autèntiques virgueries amb el piano, i bueno, ens faran un concert a la plaça Llorenç i Barba. Us l'aconsello perquè fan un piano a quatre mans i fan virgueries amb qualsevol mena de cançons, des de música clàssica fins a tots els balls de la festa major passen per les seves mans.
I a 10:45, a Recer, al Sam Casino, doblet, una altra vesprada, diferent.
Doncs sí, el Sam també és una de les entitats, o el Casino, en aquest cas, que col·labora any rere any deixant-nos l'espai del Sam, val? També, tal com dius, una mica és una Recer, perquè aquestes hores ja a 10:45 de la nit doncs també fa una mica de fred. I hi haurà aquesta vesprada dels Raimons, que actuarà la Nerea Arroyo amb Café con Coco, que la Nerea Arroyo és una concursant de la primera temporada d'Eufòria, de TV3, i llavors ens farà el seu concert aquí al SAM, el SAM Cafè d'aquí la Rambla, al casino. I l'entrada també és gratuïta, amb aquest aforament limitat.
I per rematar aquest segon dissabte, el Ball de les Festes a Motel Cochambre.
Sí, l'any passat l'estable ja passava, vam tenir que tancar portes i tot en algun moment donat de la nit. I bueno, aquest any repetim, perquè bueno, l'any passat va anar molt bé. No es costa de repetir-ho cada any, però bueno...
No fareu com amb la salseta.
No farem, no estarem 25 anys amb els Cochambre. Ells aquest any inicien la gira de 25 anys, fa 25 anys que actuen, i bueno, es van voler postular per iniciar la gira aquí a Vilafranca, i per això els han fet tornar a venir.
Diumenge 26, a 12:15, a la plaça Penedès, quan acabi la 10K, que és un dia que hi ha molta activitat, proposeu un vermut electrònic.
Doncs sí, cada any ja fèiem aquest vermut electrònic, el fèiem al Tívoli. Ja se'ns havia passat pel cap traslladar-ho o parlar amb fundistes penedès, que són els organitzadors de la 10K, i llavors fer una mena de col·laboració sinergia, tant ells i nosaltres, no? Els vam proposar, els hi va semblar molt bona la idea, perquè si no també tenies la 10K que acabava aquí a la Rambla, nosaltres que estàvem al Tívoli, tots dos estàvem separats, i llavors ens van dir que sí, que els interessava molt, perquè així un cop acabés la 10K, doncs també hi hauria ambient, la gent es quedaria, podrien acabar de xerrar, fer-la petar, i a nosaltres també ens va semblar molt bona idea, perquè ja hi havia la gent aquí, ja no s'havia de desplaçar, no? I tot quedava una mica molt més conjuntat. I aquest vermut començarà quan acabi la 10K, o sigui, posem aquí 12:15, però serà en funció, és aproximada aquesta hora, perquè serà en funció que quan acabi la 10K. I el vermut electrònic enguany ens el amenitzarà el DJ John Jacobsen, que també és un DJ vilafranquí, que conegut arreu, també havia estat president Patxai Visa i diversos llocs, per tant és un molt bon DJ, amb la qual cosa suposo que també, doncs, també serà un acte amb molta afluència al públic.
I tres últimes propostes de tarda.
I tenim el Ball del Casal, com el diumenge anterior, que també és tradició del Casal programar aquestes programacions. Després el concert que organitza els espectacles professionals del Departament de Cultura, hi ha la Vera Martínez, amb la Camarata Penedès, i una altra de les col·laboracions de les entitats, en aquest cas és la coordinadora GATAP, de grups d'amateurs de teatre, que aquest any porten una obra de teatre que es diu L'Hostalera, de Carlo Goldioni, i la fa el grup de teatre del Centre de Llorenç.
I tant el primer diumenge de festes, per tant aquest cap de setmana, com el següent, es pot visitar el castell de Penyafort? Com es pot fer?
Sí, és una activitat que ja fa diversos anys que la portem fent. Les visites són el diumenge 19 i el diumenge 26, a partir de 11:15 del matí. I la visita es fa és al castell de Penyafort, que és on va néixer Sant Raimon de Penyafort. La visita és guiada i gratuïta, però s'ha de fer una reserva prèvia. I la reserva prèvia s'ha de fer el telèfon 669-28-75-39. Si vols repetim el telèfon per qui estigui interessat.
I tant, vinga.
669-28-75-39, dient que el número de persones que assistiran a la visita, doncs ja quedarà feta la reserva i llavors ser puntual a l'hora allà i començar la visita. És una visita molt recomanada.
Val a dir que les altres anteriors edicions s'han esgotat les entrades totes, eh?
Sí, és una visita molt recomanada perquè el castell té una història i llavors te l'expliquen tota, que va ser, bueno, ja, qui vagi ja ho sabrà, no?, però... i que expliquen les pintures que hi ha, també és on va néixer Sant Raimon de Penyafort,
la presó, cosa,
la presó que hi havia, exacte.
Molt recomanable. I a partir d'aquest divendres a fer fotos i a penjar-les, no?, perquè incentiveu de nou aquest concurs a Instagram.
No és ben bé un concurs, aquí, diguéssim, diu que hem posat d'una altra manera, perquè aquest any farem un sorteig. Totes les persones que pengin una història o un post i posin, evidentment, l'arroba F. Sant Raimon.
Sí, arroba F.
Sant Raimon. F. Sant Raimon. Sí. Doncs de totes les persones que pengin un post o una història farem un sorteig i hi haurà uns regalos per ells.
Queda alguna cosa per dir? Aprofitem ara.
Vull que ja ho han dit tot, no?
Convidem a tothom
sí, a venir, no? Que qualsevol persona que tingui algun dubte o que sigui, també tenim l'Instagram que ens poden fer preguntes, tant ja sigui el de l'agrupació com el de les festes de Sant Raimon. Si algú té alguna pregunta o dubte, es pot escriure per allà, vull dir que amb això cap problema. I animar tothom a assistir als actes que més li agradin i que puguin assistir, que penso que serà una de les festes lluïdes, perquè amb aquesta quantitat d'actes crec que tothom hi té cabuda. Amb la qual cosa, doncs, res, això que dèiem, no? Animar tothom a participar-hi. Ah, sí, bueno, també he comentat, ara que hi penso, que també durant el mes de gener, el forn de l'Amfi, l'Amfi Cal Galí, la pastisseria Galí, les dues pastisseries d'aquí a Vilafranca, fan les coques de Sant Raimon. Són dos coques diferents, són els dos únics forns de Vilafranca que sapiguem que facin coques de Sant Raimon, i les dues són ben diferents i les dues són ben bones.
Menjarem coca i gaudirem d'aquestes activitats de les festes de Sant Raimon 2025. Gràcies, Raimons.
A vosaltres, gràcies. Gràcies.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:15 fem un breu repàs a l'actualitat penedesenca. Trànsit preveu la posada en marxa d'un sistema d'intel·ligència artificial predictiva informant del risc d'accident a l'AP7. El Servei Català de Trànsit ha fet balanç de la sinistralitat a la xarxa viària catalana. Aquest 2024 han perdut la vida 180 persones en 165 accidents mortals. Respecte al mateix període del 2023, suposa una reducció del 21% de les víctimes mortals. Tanmateix, aquest 2024 s'han registrat 1.683 persones ferides greus en accidents de trànsit, un 2,3% menys que l'any anterior. Les dades recollides pel Servei Català de Trànsit indiquen que s'ha reduït la sinistralitat mortal a l'AP7 amb 9 víctimes menys que l'any passat. Malgrat tot, entre les actuacions previstes pel Departament d'Interior per tal de continuar incidint en la reducció dels accidents, es preveu la posada en marxa d'un sistema d'intel·ligència artificial predictiva informant del risc d'accident en aquesta via. La Miranda d'Espiells s'incorporarà a la ruta turística Miravinya. Aquest dilluns, diversos regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Sadurní es van desplaçar a la Miranda d'Espiells per visitar i conèixer l'estat dels treballs d'arranjament i millorar que s'hi estan duent a terme. Aquestes actuacions tenen com a objectiu integrar l'espai a la ruta de Miradors Miravinya, una iniciativa que posa en valor espais i llocs singulars de la geografia del Penedès per tal de gaudir del paisatge, l'entorn natural privilegiat i les vinyes que caracteritzen el territori. La intervenció a la Miranda d'Espiells inclou la instal·lació d'una plataforma de fusta, una barana, un banc i diversos visors amb la finalitat d'ampliar l'espai útil al voltant de la construcció original, així com una passera d'accés. A més, s'hi col·locarà un monòlit interpretatiu que oferirà informació i dades d'interès sobre el lloc. Aquesta proposta turística va néixer l'any 2016 sota l'impuls del Consorci de Promoció Turística del Penedès i compta amb el cofinançament de la Diputació de Barcelona. Es tracta d'un itinerari pensat per fer en vehicle que recorre la geografia, la natura, la cultura i la història del paisatge del Vi al Penedès. Els centres cívics de Cunit presenten la programació del primer trimestre del 2025. Els centres cívics d'aquest municipi presenten el nou trimestre d'activitats en diversos àmbits perquè tots els cunitencs i cunitenques puguin accedir a cursos i tallers que n'estimulin el cos, la ment i l'esperit. Les inscripcions es poden dur a terme fins al 24 de gener demanant cita prèvia, tot trucant al telèfon 977-673-281 de dilluns a divendres de 10 del matí a 2:15 del migdia i de 4 a 9:15 del vespre. Aquesta varietat de tallers i cursos presentats pels centres cívics de Cunit està pensada perquè la ciutadania tingui accés i pugui desenvolupar les seves capacitats en múltiples àmbits, fomentant-ne les relacions veïnals i el creixement personal i col·lectiu. I acabem parlant-vos d'un tast de coques i bombolles a Moja. El tret de sortida de la Festa Major d'Hivern de Moja el donarà el divendres 24 a les 8 del vespre un tast de coques d'autor amb bombolles singulars conduït per la Gemma i la Clara de Caram Caram. Serà al local nou i és organitzat per l'Ateneu Mogenc. Es tracta d'un tast de 4 coques de recapte i dolces de l'obrador Oriol Rossell del Vendrell, un autèntic temple del sabor arrelat al territori i amb una combinació única de tradició, innovació i qualitat, maridades amb les millors bombolles. És una activitat per a majors de 18 anys i té un cost de 20 euros pels socis i de 25 euros per les persones no sòcies. Cal fer inscripció prèvia a ateneumogenc@gmail.com, ja que les places són limitades.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Aquest dilluns es commemorava el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, un trastorn que incideix significativament en les taxes de mortalitat a nivell mundial. La depressió afecta un 12% de les dones i un 6% dels homes, amb una incidència especialment alta entre les persones més grans de 74 anys i les classes socials més desafavorides. Justament ahir en parlàvem, el tema de la setmana, i aquest matí, aprofitant que tenim tertúlia amb la nostra gent gran, també volem abordar la qüestió. Tot i que som conscients que potser no els agradarà gaire i que durant molts anys no s'ha parlat obertament d'aquesta malaltia, avui volem que hi diguin la seva. Comencem la nostra tertúlia de la gent gran, anant als estudis de la capital del Cava, amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, arrenquem tertúlia amb la Júlia Brics. Júlia, molt bon dia.
Molt bon dia.
Anaves que fent que sí,
sí
amb el
vai,
CAT.
Vai a quin tema.
Sí, i sí. Quines xifres, eh?
Sí, molt, molt esgarrifoses. De fet, qui més qui menys, tothom ha passat algun moment de la seva vida, que podríem dir depressió, tristesa, efectes secundaris, a desgràcies, que et poden passar molt de prop. I, però... cada vegada incideix més en població que de vegades no tenen el per què estar depressius. Eh? Perquè una cosa és tenir una causa i l'altra és que, pel que sigui, per la feblesa o pel moment o per les paraules que escolten o per l'ambient que viuen, perquè hi ha nens petits a infantil que tenen, els hi veuen les senyoretes que els han de portar al psiquiatre perquè veuen hi ha una cosa especial i això és fumut perquè ara, avui en dia, quasi els nens ho tenen tot. Però, esclar, de vegades potser no tenen els pares massa a la vora per problemes de treball o per altres condicions. I és trist. És trist, eh? Hem de... Si veiem algun cas, hem d'estar al costat i fer el recorregut que calgui per tirar les coses cap a millor.
Anem a buscar una segona opinió a Domenys Ràdio, on tenim a punt l'Eulàlia Urgell, acompanyada per la Laia. Bon dia de nou.
Hola, molt bon dia a totes tres. Què tal? Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Com estàs?
Jo constipada. Però això de la depressió, sí, si ara digués el Josep, diria, d'aquests temes no se n'heu de fer parlar amb els abuelos, perquè ja estem prou fotuts de tot plegat i ara parlar d'un tema una mica que és punxegut. Però clar, del que ha dit la Júlia, una cosa és la depressió i l'altra seria la tristesa, perquè si et passa una cosa greu o el que sigui, pots estar molt trista, molt malament, però... No pots tenir la depressió. La depressió jo crec que és una enfermetat.
Sí. És
una enfermetat prou greu com perquè un o altre se la miri i la segueixi, no? Jo, en realitat, de prop, avui per avui, no n'hi visco de cap, ni ganes, però vull dir, ni per mi ni pels meus al voltant, no? Però té de ser una cosa super... Vull dir, té de ser terrible que una persona no tingui ni ganes, ni humor, ni vulgui fer res i tot li sigui... És que no sé realment com se senten aquestes persones. S'han de sentir molt malament,
bueno,
vull dir, m'imagino, no sé.
Se senten molt marginades, eh? Jo he sigut treballadora de la residència de gent gran i de vegades veus avis amb depressió, eh? I dius... com pot ser? I quasi, com aquell qui diu, no tenen prou de consciència per poder entendre les coses. Però els hi veus una cosa estranya que no
jo
que troben a faltar.
La mare, sí, va estar 3 anys en una
sí.
residència.
Sí, sí.
I des de luego, la gent d'allà poden estar deprimits, eh? Perquè... I si un està fotut, l'altre ho està més, i quan veu...
Bueno, és que si vas a pensar, dius...
No, clar, vull dir...
Què m'espera? Gent... El meu final és el meu final.
Clar, no, però és que ara parlant de depressió, de gent més jove, posa per cas. Ara,
sí.
La gent gran que són en una residència, aquests han d'estar deprimits de per vida ja, perquè no...
No, però per això se'ls
no
motiva i se'ls hi fa de tot perquè estiguin motivats i actius, amb manualitats, amb música, amb moltes coses, amb exercicis...
Però n'hi ha que no volen seguir.
Però sí que hi ha gent apta que tenen ganxo, que els fan seguir, eh?
Senyores, deixeu-me que acabi aquesta ronda introductòria,
sí,
perquè
ai, sí.
Hem d'anar encara a Canal 20, Olèrdola, on hi ha la Fanny Vivar i el Pere Mitjans. Bon dia i bon any.
Hola, bon dia.
Hola,
bon any.
Bon dia. Bon sí, dia. Estàvem aquí escoltant-vos i sí. Esperant. El Pere ja tenia ganes de parlar.
Sí. Bueno, és un tema molt complicat, que és el que esteu dient vosaltres, que ens pot afectar a gent de casa, a gent del veí, a gent de l'entorn, però en general ho veiem més complicat per les facilitats que la gent d'ara tenen masses coses. Igual la gent d'abans, la vida era més quotidiana, més senzilla, no sé, o tenies una ocupació més formal, diguéssim, ara la gent, no sé, masses coses, no sé, començant, no m'hi vull posar, amb els mòbils ni amb els ordinadors, perquè també és una delant molt gran, però
això els fa estar aïllats.
Em fa por. Mana?
Això els fa estar aïllats, els mòbils i aquestes coses, i llavors es tornen gent solitària.
Per
i
això,
tenen més efecte a les persones de fora que poden intercomunicar-se a ells que no a la pròpia família, i la família quan se n'entera de vegades ja és massa tard.
Se'ns ha complicat amb el tema de que la canalla o la gent més gran, amb el tema, jo no dic per la feina, sinó per tot l'entorn, jo crec que ens aïlla bastant lo del mòbil, perquè abans no hi havia mòbils i teníem una pilota, un patinet, jo que sé el que teníem, i ens distrèiem d'una altra manera. Ara, jo no dic que no tinguem de tenir mòbils, sí, però més condicionat per una altra manera, perquè hem perdut la relació amb els amics, sí, amb els companys i amb la família. Que és
escolta, jo no dic que abans no hi hagués depressió. Vull dir, no sé si n'hi havia ni si no n'hi havia. El que passa...
Sí, que n'hi havia.
No, bueno, però no ho sabíem. O sigui, almenys no l'havíem viscut de tant de prop. Ara t'ensenyen, què sé jo, programes de tele, programes de t'ensenyen coses que realment penses, ostres, aquesta gent han de viure molt malament. I llavors pot ser, què sé jo, aquesta gent que tenen anorexis i totes que tenen aquestes menes de coses, jo no sé per què els hi comencen.
I suïcidis.
I suïcidis. Vull dir, i per què? Perquè doncs es veuen anar, no sé què deuen pensar, és que té de ser difícil de saber. I poder, si, encara que vagin al psicòleg o al psiquiatre, treure'n l'entrellat de tot plegat, perquè aquesta gent també té de ser
bastant
complicat.
És un garbuix, el seu cap és un garbuix.
M'imagino que sí.
Perquè
no sé,
ells mateixos l'han anat tremant i no saben com
desembolicar-se. No sé si els poden arreglar-los alguna cosa. A més, si ara comencem a parlar de que la Seguretat Social, això dels psiquiatres, psicòlegs i tot això, doncs va gran, ja em diràs.
No, ja n'hi ha,
no sé,
però...
Vull dir, sí que n'hi ha, però no n'hi ha per tothom.
Exacte, hi ha més problemes que solucions.
Clar, i gent que ho solucioni, encara que hi siguin, vull dir, aquell home, vull dir, que sé jo, té tants casos que no pot acudir tots, tampoc.
Sí, vols dir que la gent que va a veure el psicòleg no necessita una espècie de desahog que igual a casa, o per lo que sigui, no és capaç de voler-ho confessar o no voler-ho
no
acceptar
sí.
El que t'estava?
Jo penso, que, sí. Jo penso que hi ha diferència entre psicòleg i psiquiatre.
Home, el psicòleg...
El psicòleg és una persona que suposo jo que et va escoltar, que tu parlis i que li deixis anar la teva cosa interior. No?
Mira,
que no vols explicar amb segons qui.
No.
Però un psiquiatre és un altre tipus de metge, m'imagino jo.
Mira, jo ara et vaig a posar una mica l'exemple. Oi que saps qui són les infermeres i els metges? Sí. Doncs ve a ser equiparable, com aquell qui diu. És un pas per arribar al psiquiatre.
Molt bé.
Els menys greus van al psicòleg.
Vale.
Els més greus van al psiquiatre.
Per això mateix. Vull dir que doncs, el que va al psiquiatre ja és perquè és una cosa, ja és al capdamunt, diem-ne, no?
Bueno, perquè
el psicòleg
hi pot
anar,
si ara
hi va tothom, hi van molta gent al psicòleg, que no sabem ni gana. Vull dir, que la gent hi va al psicòleg a explicar el que sigui.
Oi tant, hi ha moltes pèrdues a la vida.
I queden, no sé, suposo que els que queden bé després de parlar amb aquesta persona. Jo no hi he anat mai, ni com a intenció d'anar-hi, no en tinc pas massa, però vull dir, no sé exactament què s'hi aniria a fer, ni què li explicaria.
No, bueno, li explicaries
no sé si
el teu problema, perquè suposo
doncs no
que ells
perquè ja no sabia
ho saben.
Explicar-li.
Bueno, els que ho tenen ja saben com fer-los-hi treure, els psicòlegs o els psiquiatres, eh? Tenen maneres per incitar-los amb alguna pregunta o alguna... els seus artes que deuen tenir i ja està.
Per això han estudiat una carrera, no?
Exacte.
Però vull dir que em refereixo que clar, vull dir, hi ha d'anar qui li convé. Però jo penso que un que va al psicòleg, vull dir, tampoc no cal que... poder no estar deprimit. O no té
sí,
depressió.
Sí, sí.
No,
sí.
Estar deprimit poder no vol dir tenir depressió.
Ja. No sé bueno, si però és el primer pas per arribar a la depressió, eh?
Clar.
Perquè de vegades, quan, per exemple, quan una parella deixen la seva, el matrimoni o el que sigui, sempre n'hi ha un que el deix perquè vol i l'altre ha de renunciar perquè l'altre no l'estima, oi? I aquest queda una mica tarat. Doncs abans de que aquella persona arribi a no cuidar-se, a no voler-se, a fer el capdell més gros... Els psicòlegs ajuden a veure-hi clar, a poder donar alguna pastilleta perquè estigui més tranquil·la i que entomi les coses amb més tranquil·litat, perquè ja diuen que no hi ha mal que 100 anys duri, oi? Doncs,
Jo crec que és un tema molt delicat, el tema entre psicòleg i psiquiatre, perquè si te'n recordes, jo ara estic parlant de l'any 60-70, que quan et deien, ui, aquest ha d'anar cap a Sant Boi, perquè Sant Boi tenia la fama de que hi havia aquell centre tan famós sí. Per desgràcia.
Encara hi és, encara hi és.
Aquí a Reus ja també n'hi ha un.
El Pere Mata.
Arribar amb aquest extrem ja és molt més fumut, però realment i el temps nostre... igual el psicòleg no hi arribàvem, no era tan famós, o sigui, igual anàvem d'estar sans i bons, igual anàvem a la bogeria, no es calculava
bueno,
el terme
perquè
mig.
Perquè el psicòleg, eren la carrera de psicologia, és de mitjans de segle. No, a la psiquiatria sí que és més antiga.
Sí.
I s'ha creat aquesta... Perquè és que jo això hi he estudiat, per això us ho puc dir, eh?
No, i tant. Hem d'escoltar la gent que sap de lo que parlem.
Clar,
no, bueno,
i els que
jo
parlem menys de saber, no hi ha diners.
No, jo sóc tècnica de geriatria,
per això,
només.
Per això.
Però, bueno, entren moltes qüestions d'aquestes i puc donar coneixement.
Tens més fonaments que nosaltres som gent de carrer.
No, fonaments...
Bueno, perdona, jo menys.
No, jo també. Jo puc opinar i puc semblar, puc dir el
exacte.
Que em sembli.
Aquí,
però,
aquí
però, doncs,
venim
a opinar. No pas en base, perquè no, de base sí. No en tinc. A més, allò, si haguessis anat alguna vegada o haguessis viscut un cas, pensaries, bueno, potser sí que funciona així. Ara el que passa que aquesta gent que van al psicòleg, si tenen un entorn que els apoia i que els cuida i que potser també els hi va molt més bé, capaç que tinguin de passar-s'ho sols i abandonats, per dir alguna cosa, no sé.
Home, suposo que tot es fa per millorar la salut de la persona.
Clar.
I el metge de capçalera ja veu si una persona l'ha de derivar cap a un cantó o cap a l'altre. Eh? I en casos extrems...
La mateixa persona ja hi va sense esperar
sí, l'opinió. Sí, però de vegades hi ha, per exemple, intents de suïcidi que el metge valora doncs, que ha de ser ingressat i llavors ha d'anar a un lloc d'aquests perquè li facin veure, li facin tot un seguiment més exhaustiu.
Ara, per la tele ha sortit aquest cas d'aquest senyor, d'aquest director de l'empresa aquella del Cuber d'allà baix a Tarragona,
sí.
Que es va suïcidar, aquell director.
Sí, sí, és que de vegades no hi veuen sortida i clar. Quan s'ofusquen i no es veu sortida, la solució és d'aquí bé.
Vols dir que llavors no arriba un moment aquests senyors que tenen per problemes, a part de psicològics, no poden tenir problemes econòmics?
Home, és que de vegades venen per l'economia.
O poden anar a la presó, perquè aquest home penso que estava... no acusat, el podien acusar de negligències
sí,
o de coses.
Ja.
I segurament que ell no va tenir cap més sortida que aquesta.
Sí.
I potser no va tenir no. Prou d'ajuda com per poder superar tot això.
Clar. Bueno, és que a vegades, vull dir, jo he viscut no de prop, me les han explicat, intents de suïcidi. Però sí, els que diuen, els que com ho diuen, que em vaig a suïcidar o em suïcidaré, aquests no ho fan, eh?
No.
Vale.
Aquests no ho fan, eh? Vale. Perquè aquests ho diuen, però no ho fan.
No són
perquè
capaços.
No tenen cap ganes, només és perquè,
no,
perquè els altres...
Per cridar l'atenció.
Per cridar l'atenció i que sàpiguen que té aquest pensament. Però de fer-ho, sí, perquè jo penso que per suïcidar una persona s'ha de ser molt valent, eh?
Sí.
O i tant.
S'ha de ser
no,
molt valent.
No, jo crec que se'ls hi ha de girar el cap. Se'ls hi ha de girar el cap.
Sí, una cosa o altra, però doncs ja dic, s'ha de ser valent, penso jo. Perquè per matar, no sé, primer has de saber com... Ai, en fi, dic, no vull pensar. Però vull dir que té de ser una persona... O ha d'estar, és això que dius tu, se'ls gira la truita i no sap ni què ni com.
Sí, sí.
Però...
Pot ser que hi hagi moments de bogeria, eh? Als caps de les persones.
Sí, perquè és complicat això del cap, eh?
Sí.
Si comences a rumiar, sí, perquè és veritat, si tu tens un dia d'aquells que dius vinga va, tot anirà bé, que tal i que qual, però se't gira i tot ja et comença a anar malament, tu mateixa t'enrabies i no saps ben bé per què.
Sí, sí.
De totes maneres, la gent que hem tingut una activitat dintre de lo que cap, sigui parlar molt públic, com hi he estat tota la vida jo parlant, ara ja estic jubilat, no? Però saps aquella enyorança que et queda de no poder... veure, jo surto pel carrer i parlo amb la gent com si els conegués de tota la vida, que ens coneixem. Però aquella cosa de que era el dia a dia i vinga, som-hi, i et queda... Bueno, avui em llevo, qui veuré, fulanito o menganito, els veuré o no els veuré, em quedaré amb ganes de poder parlar amb algú, m'entens? O sigui, que no és el mateix que era el d'abans. Vull dir, també arriba un moment que conforme estem parlant de la gent gran, que podem tenir més depre o menys, però et queda aquella enyorança de que no és el dia a dia de que tenies el contacte i sabies lo de cada dia que faries. Ara
ja, però,
queda com
però,
un interval.
Jo per culpa, fico estipada i bueno, ja vaig estar fotuda, i he estat 3 o 4 dies sense sortir de casa.
Déu-n'hi-do.
Avui estic mitjanament bé. Estic més bé. Dic que me'n vaig a la ràdio perquè ja estic cansada d'estar aquí dins de tancada. Perquè vull dir... És com,
parlarem
com
el Pere Mitjans.
Sí, oi tant.
No.
No, però em refereixo que vull dir...
Si no,
ja
se't nota,
unes ganes de sortir. Tenia ganes de marxar d'allà dintre a casa. I estic
ja,
bé a casa.
Ja.
No, és que no estigui malament a casa, no, eh? Perquè vull dir, tinc les meves...
És que és important...
Els meus Netflix i les meves coses i no tinc problema. Però vull dir... No, ja estava cansada d'estar allà i només veure sempre el meu home i mon fill, ja estava cansada. Jo me'n vaig.
Jo per mi... Per mi és molt important, encara que ens fem grans i tinguem anys i tinguem coses, no deixar les coses socials que estem fent.
Oh, i tant, que no.
Perquè tot això, a part de que enriqueix personalment, enriqueix el grup, i no perdem el contacte amb l'altra gent. I és molt important, molt important. Encara que de vegades la mandra ens pugui més o altres feines o donem excuses, que no són ben bé excuses, que són veritats, però que posem per endavant altres coses, però no, ho hem de fer per nosaltres mateixos, això d'estar en contacte amb els altres.
Sí, i quan hi estàs acostumat, ja tinc 4 dies, eh? I em semblava que no havia... Que no
se t'ensorrava a casa teva.
Bueno, ostres, és que tot...
Estava cansada d'estar a mi.
Espera, les dues dones que tens aquí parlant, totes dues hem tingut botiga, doncs som xerraires de mena.
Perdona, jo hi he estat 53 anys a l'hostaleria, eh? Quan
doncs
tenia
mira.
16 anys, el pare i la mare ja van muntar el restaurant d'aquí del poble, eh? I m'he jubilat als 69 anys,
doncs,
mira,
jo hi vaig néixer. Jo vaig néixer
jo també hi vaig néixer.
Jo
ja hi vaig néixer a la botiga.
Tota la vida, vull dir, d'una cosa de tota la vida, de mamau i de viure allà. I això que jo pensava, quan seré gran, perquè clar, de jove, quan era a casa, m'hi feien estar i feien les feines que tocava. Jo pensava, quan jo sigui gran, no seré botiguera, perquè no ho vull... I carai, si vaig ser botiguera fins als 65 anys.
Perdona, i ben contenta que deus estar, no?, d'haver-ho sigut.
Ara sí, però llavors... Sí, però quan de primer... Jo hasta de canalla, eh? perquè sí, la iaia sí, sí. deia... La
bueno, la canalla anava a jugar i tu no.
Molt bé, et deia, si no has, fins que no hagis omplert aquesta estanteria d'aquí fins allà...
No marxes.
No marxaràs a jugar, jo ho tenia travessat. Ho tenia travessat. Les altres ja marxaven a jugar i encara m'estava allà omplint allò de llaures.
O sigui, no cal que t'expliqui aventures del servei de la nevera i de tot, oi? Que si bueno, no, ja,
ja, i tant, no i tant. Joguina.
No, però no quan, havia... home, quan ets gran i és la teva feina, ets conscient que ho has
ja
de fer.
Ja és diferent.
Ja no t'ho planteges de què no ho has
ja
de fer.
Diferent.
Però quan tens ganes de fer de tot menys allò i que et diguin no, que si no has de... Perquè jo tenia una iaia molt iaia. I si no has fet d'aquí allà, d'aquí no marxes. I amb bona fe que no marxava, eh? I ja em donava
escolta,
una
escolta, i alguna vegada heu pensat si haguéssiu canviat la feina o ho tornaríeu
a fer? Jo la vaig canviar.
Jo també la vaig canviar, però... Sí, però sense moure'm de la botiga. Vull dir,
no.
No, sense moure'm de casa, doncs. Yeah. I en un moment donat, doncs, era la botiga. Jo feia, llavors, la gent tricotava, feien jerseis.
Déu-n'hi-do.
I jo feia jerseis a casa. Vull dir,
no, jo vaig estudiar perquè els meus pares van tancar la botiga.
Adiós.
I llavors el tancar la botiga va ser quan vaig treure'm la prova dels 25 anys i vaig
estudiar.
I tu
no vas ser capaç de continuar a la botiga?
Jo tenia d'agafar, com a mi, ho fèiem a nivell familiar, i plegaven ja. Pare, mare ja. I tieta,
vale.
I tenia d'agafar com a mínim 3 o 4 treballadors, i em
ja
va
estàs.
Fer por.
Ja està, sí, sí, sí.
I llavors vaig optar per... Els nens eren petits, els fills, i una cosa i l'altra, vaig pensar, jo tota la vida em havia agradat estudiar
ja
i vaig arrencar per aquest cantó.
Jo et prometo que si no hagués estat de Sant Jaume també hagués estudiat.
Sí,
però,
sí.
Però abans anar a estudiar sent de Sant Jaume era una cosa...
Era un problema poder
sí,
sortir.
No un problema, era una cosa impensable.
Ja,
senzillament impensable. Vull dir que jo alguna vegada pensava, marxaré de casa... I on aniré? Si marxo de casa, aniré a Barcelona. On t'aniré? Vull dir, on t'aniré a estar, on t'aniré a estudiar.
Bueno, guapes, un plaer de parlar amb vosaltres.
Sí, perquè ja fan senyal de tall.
Ja us aniré explicant altres aventures de per què em fan fora avui. No em fan fora,
escolta,
marxo jo.
La depressió, fora.
Fora, ja està, deixem-la.
A vosaltres no us fem fora, fem fora la depressió i el mal rotllo. Moltes gràcies, cuideu-vos, bona setmana.
Eulàlia, que et milloris, Eulàlia.